Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Quan tenia 6 anys, una vegada vaig veure un dibuix magnífic en un llibre sobre la selva verge que es deia Històries viscudes. Representava un nebó empassant-se una fera. Aquí teniu la còpia del dibuix. El llibre deia: les boes s'empassen la presa tota sencera sense mastegar. Després no es poden moure i dormen durant els 6 mesos de la digestió. I vaig rumiar molt aleshores en les aventures de la selva. I per la meva banda, amb un llapis de color, vaig fer el meu primer dibuix. El meu dibuix número 1 era així. Vaig ensenyar la meva obra mestra a les persones grans i els vaig preguntar si el dibuix els feia por. Em van respondre: per què hauria de fer por un barret? El meu dibuix no representava un barret, representava una boa que digeria un elefant. Aleshores vaig dibuixar l'interior de la boa perquè les persones grans ho poguessin entendre. Sempre necessiten explicacions. El meu dibuix número 2 era així. Les persones grans em van aconsellar que deixés estar els dibuixos de boes obertes i tancades i que més valia que m'interessés per la geografia, la història, el càlcul i la gramàtica. Així va ser que vaig abandonar a l'edat de 6 anys una magnífica carrera.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
El Petit Príncep de Saint-Exupéry ens l'ha triat una líder transformacional nata, metge, directiva en organitzacions de l'àmbit de la salut, nascuda a les vivendes del Congrés, pertanyent a una família de dones fortes, filla del pare i la mare que eren de Carmona, Sevilla, que s'ha fet a si mateixa, que els seus alumnes adoren i aplaudeixen. Ho hem constatat. Avui la doctora Candela Calle ha vingut a Catalunya Ràdio i generosament al divan. Benvinguda, doctora Calle.
Moltíssimes gràcies, Sílvia. Molt generosa de que em convidis.
Moltes gràcies a vostè.
Buongiorno, principessa!
Penso sempre a te! E ora...
Mama! Buenos días, princesa!
He soñado toda la noche contigo! Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta.
Ja sabeu que als nostres convidats i a les nostres convidades els demanem que ens escollin algunes peces musicals, algunes pel·lícules i algun fragment o algun llibre també, com ara aquest mateix que acabem de sentir del Petit Príncep. Una de les pel·lícules que ens ha triat la doctora Calle és justament La vida és bella. Per què ens l'ha triada, doctora Calle?
La vida és bella marca els somnis de les persones. En un entorn tan complicat com és al mig d'una guerra, com a l'amor d'uns pares, no?, cap a un fill, fan canviar el que és la realitat, no?, per intentar acompanyar aquest fill a una realitat que no és la que estan vivint, però amb l'esperança també de que canviï la vida. I l'esperança de fer canviar la vida, la pròpia i dels altres, és una de les guies que a mi m'ha acompanyat durant la meva vida.
I l'acompanya encara ara, canviar la vida de les altres persones. A partir de què? Vostè és un líder, diem, transformacional. Què és ben bé això? Què és això? A veure.
Quin repte, Sílvia.
Això és examen, jo.
Ja d'entrada. Bueno, jo fa molts anys que defenso que la manera de transformar les organitzacions i segurament també el món i la vida és intentar contagiar a la gent de la il·lusió de tenir objectius i d'alinear tothom cap a aquest objectiu. Quan de veritat estem al front d'institucions, i jo he tingut la sort d'estar i estic al front de moltes institucions, si comuniques d'una manera molt clara cap a on va aquesta institució, si animes a la gent, si empoderes a la gent, si et creus a la gent, si marques empatia i escoltes a la gent, ets capaç de transformar aquesta institució.
Candela Calle, al divan. John Lennon i el seu Imagine.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people.
Per què ens ha triat aquesta peça de John Lennon, doctora Calle?
Jo crec que és inspiradora. Inspiradora d'un moment de la vida, no? On sentíem aquesta cançó en la qual imaginàvem un món, una realitat, un present, un futur diferent, on de veritat tothom pugui desenvolupar-se de la millor manera, on tothom, d'alguna forma, estigui al costat de l'altre per intentar entendre què hem de construir d'una manera conjunta. I per mi aquesta cançó m'ha orientat moltíssimes vegades en la meva vida.
@eldivancopulo.
La situo naixent a Barcelona, al barri de les viviendes del Congreso del Congrés, que es referia al Congrés Eucarístic, aquell que es va fer del 52 al 62. Després, diríem, hi va viure fins que tenia 6 anys i, amb la família, es van traslladar a l'Avinguda Meridiana, a prop d'on era llavors l'Institut Gutmann. En aquell moment, quan tenia 6 anys, que és quan comencem a tenir memòria, no? Tenim memòria de quan teníem 5-6 anys, 7, 8, 9... S'imaginava la Candela de gran i què volia ser?
Jo ja m'imaginava sent metge. I tinc els primers records, que era molt petita, i agafava les caixes de sabates que tenia la mare, que era molt endreçada i les guardava en les caixes, pintava una creu, agafava un boli i feia que era una injecció, agafava les tirites i ho posava tot a dins. Però també agafava un boli i un paper i feia receptes. I feia que la meva germana fos la malalta i s'enfadava amb mi. Clar. Diu, per què sempre estàs fent això? Per què sempre estàs fent de metge? O sigui que de molt petita, jo ja volia ser metge.
Perquè el pare i la mare no venien d'aquest món.
No.
El pare, com era el pare?
El meu pare, un gran referent de la meva vida, com deies abans, va néixer a Carmona, Sevilla, i va venir a treballar aquí amb 18 anys. Era perit mercantil de llavors, que és les empresarials actuals, i va començar a treballar a la banca. Un home amb grans valors socials, amb grans valors espirituals, va estar aquí treballant uns quants anys i va tornar al seu poble, es va casar amb la meva mare i van venir aquí i des de llavors han estat sempre a Catalunya.
Fa poc que va faltar el pare.
Ara fa 2 anys.
La mare? Com és la mare?
La mare, una persona molt alegre, molt oberta, que quan va venir aquí, de seguida es va fer catalana de Catalunya.
Es va fer catalana de Catalunya. Catalunya. Va començar a parlar català?
Això li costa una mica més, eh? Això li costa una mica més, perquè sembla que hagués vingut ahir de Carmona a Sevilla. Però ella mai ha volgut tornar perquè diu que la seva arrel està aquí a Catalunya. Ha estat tota la seva vida cuidant a la família, cuidant els amics. Té 87 anys en aquest moment. És una persona amb el cap molt, molt clar, amb les idees molt clares i una dona molt, molt, molt forta.
I quins valors li han transmès?
Els valors de la família, els valors dels orígens, els valors de l'honestetat, de la perseverança. Jo sóc la gran d'una família de 3 germans. El petit és un noi autista. Quan fa 50 anys l'autisme era desconegut. I el meu pare i la meva mare han estat, a banda de lo que tenien que fer, no? Des del punt de vista dels diferents rols que han fet cadascú d'ells, treballant moltíssim per a l'autisme a Catalunya.
I la germana, aquesta, la que era la mitjana?
La mitjana va morir amb 50 anys,
no és fàcil,
ara fa 10 anys, d'un càncer de pàncreas. Llavors estava jo a l'Hospital de Sant Pau, el meu agraïment a l'Hospital de Sant Pau i a tots els metges que la van tractar, i va morir d'un càncer de pàncreas.
Que continuen sent dels més difícils, no?
Dels més difícils i dels pitjors pronòstics.
I vostè, que ha estat endavant de l'Institut Català d'Oncologia, no? És clar, sí. Suposo que, no ho sé, el sentiment de no poder fer res per aquesta germana més menuda, la qual, pobreta, sí, ja li posava les injeccions de, sí, petitona,
sí,
no?
Sí, sí.
Ha de ser, pels metges ha de ser això molt difícil, sí, no? Diríem, no. La part personal, la part professional, com gestionar-ho tot, sí, plegat. No és fàcil, no?
Sí. A veure, la veritat que és difícil, però és també el que et dona forces i el que et diu molt clarament que vols fer i vols continuar lluitant. I jo sí tinc que fer un resum de què m'he dedicat, no? La meva vida professional, m'he dedicat la meitat de la meva vida al càncer i la meitat de la meva vida a temes sociosanitaris i de salut mental, no? En la qual cosa, quan em preguntaves, no, anteriorment, Sílvia, els valors dels pares,
sí,
i jo crec que sóc metge per això. Jo tenia 6 anys i volia ser metge i bueno, al poc va debutar el meu germà, no?, amb el tema de l'autisme, a la qual tot està absolutament vinculat.
I diu, som o pertanyo a una família de dones fortes. Quines dones són aquestes les referents?
Bueno, la primera, la meva àvia, la mare del meu pare, que es va quedar viuda amb 29 anys.
Caram!
El seu home va morir a la guerra i el meu pare tenia 3 anys i la seva germana 5. Va tirar endavant a la família sense treballar, intentant, lluitant, doncs, bueno, gestionant el patrimoni que tenia la família, donant-li estudis al meu pare i a la meva tieta, i la meva tieta, una dona molt forta, la primera dona que va treballar en el seu poble, en l'Ajuntament. Ella sempre diu, érem dos, la netejadora i jo.
Caram!
I va acabar sent doncs, la directora administrativa de tot l'Ajuntament. No?
Era de Carmona, també?
De Carmona, també. En la qual cosa, per mi també ha sigut una referent. Una referent la meva àvia, una referent la meva tieta, una referent la meva mare, per tot el que he explicat fins ara. La meva mare ha sigut la millor companya que pot tenir un home com el meu pare, un directiu, un alt directiu de la banca, una persona amb molta inquietud cultural, formativa, de tot tipus, i la meva mare sempre acompanyant-lo, no?, i sempre cuidant del meu pare. La meva germana, perquè va lluitar com una jabata fins a l'últim moment, no?, de la seva vida, i la meva filla, que la meva filla també va per la línia, d'una persona forta, forta i en idees molt clares, també.
Vostè s'ha dedicat també al lideratge femení. De vegades ens demanen, les dones lideren igual que els homes, lideren més en horitzontal. Això se sap que és molt efectiu en situacions de crisi, especialment. Però quan tot més o menys va, és igual d'efectiu com lideren les dones, es pot dir per gèneres, i com lideren els homes, o depèn més del tipus de persones, del tipus d'empreses, del tipus de situació?
Sílvia, penso que és molt interessant, no?, aquest enfoc del lideratge femení. A mi m'agrada més parlar de lideratge femení que no de dones, perquè hi ha moltes dones que no tenen aquest lideratge i molts homes que són capaços, no? Quan a mi m'agrada parlar, com parles tu, no, Sílvia, del lideratge femení, ens agrada parlar d'un lideratge més emocional, d'un lideratge més transversal, més empàtic, més la capacitat, no, d'adaptar-nos també a les circumstàncies. I tots recordem, a l'inici de la Covid, que els països que estaven liderats per dones van tenir millors resultats que els que no. En la qual tenim aquesta capacitat d'empatia amb les situacions i també de delegar molt més, no? En la qual sóc una gran defensora del lideratge femení o en femení, incorporant el que dèiem abans, no? Perquè també som més transformadores, som més valentes.
Més valentes,
Més valentes, diem les coses d'una forma més clara, són capaces, no?, també de no separar la part emocional de la racional, perquè si no difícilment farem aquesta transformació, i per això ho defenso.
Sí, però en aquell moment ara penso en els estudis que fèiem a l'Observatori de Lideratge de l'Empresa de la Pompeu Fabra, de la BCM, també veiem que un cop passen les situacions de crisi, no és que hàgim de parlar del sostre de vidre, sinó del precipici de vidre, no? És a dir, aquelles dones que se les col·loca a dalt o arriben a dalt per resoldre les situacions complicades, un cop aquestes situacions complicades passen, se les fa lliscar, au, reina, cap a baix. Com s'arregla?
Bueno, això passa a empoderar-nos nosaltres mateixes a nosaltres mateixes, no? I sempre tenir molt clar cap a on volem anar i què volem fer. Fer les coses, fer el que diem i diem el que fem, que a vegades no ens en entenen, i explicar el per què ho fem.
El què fem i el per què.
I el per què ho fem, però ho hem d'explicar, eh? Perquè a vegades les dones, just per això, quan ens deixen caure i diem no, que és que no caurem, i fem coses, ningú entén el per què. S'ha d'explicar.
S'ha d'explicar. Candela Calle, avui al divan. I ara anarem pel Mediterrani de Joan Manel Serrat.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Aquesta és la cançó que a més persones encara ara de Catalunya agrada. Per què ens ha triat aquest Mediterrani d'en Serrat?
Aquesta cançó per mi té moltíssimes connotacions. La primera, perquè em recorda el menjador de casa.
Sí.
Quan un dia el meu pare ens va portar, els meus germans i a mi, el primer radiocasset, en la primera cinta. I la primera cinta era aquesta de Serrat amb aquesta cançó. I aquesta cançó mobilitza molts sentiments. Ho deia abans, no? Els meus pares andalusos, absolutament integrats aquí a Catalunya, amb el Mediterrani. La meva germana cantava molt bé i era una de les cançons que cantava contínuament, no? En la qual és una cançó que em mou molta part emocional familiar.
Abans ha parlat de liderar i tenir en compte els aspectes emocionals amb els racionals perquè les coses funcionin. És així que s'ha d'enfocar, tenint en compte el món emocional i el món racional? Fa una setmana teníem aquí amb nosaltres el doctor Álvaro Pascual Leone i la doctora Casafont, no? Que la doctora Casafont moltes vegades també diu no hi ha decisió que es prengui racionalment, sempre hi ha l'emoció, però ara ho dic al revés, cal que hi hagi l'emoció, cal tenir en compte els dos aspectes?
Cal, perquè si no estem actuant com cal i com es necessita, no? Si no som capaços de sentir el que hem de decidir, difícilment farem la bona decisió. I hem de sentir el que passa a l'entorn, de quina manera ens adaptem, ho deies tu abans, no? Perquè som tan capaces a vegades d'entendre què passa en cada moment per prendre aquestes decisions.
Però durant anys ens han dit que havíem de prendre decisions amb el cap, només amb el cap, racionalment, que aquesta era la cosa bona, que si posàvem els sentiments ens equivocàvem i érem toves.
No estic
d'acord.
Ja ho saps, Sílvia, no estic d'acord.
És molt tova, dius,
al revés. A veure, el manifestar emocions no vol dir fragilitat, al revés, vol dir que tens la valentia, eh? Jo sempre dic que mai hem de morir amb els malalts, no? Els hem d'acompanyar, doncs és el millor. No ens hem de morir amb l'emoció de l'altre per prendre decisions, però sí que l'hem d'incorporar per prendre la decisió que toca. Quan som més emocionals, de veritat, estem encertant més, perquè la realitat l'estem apropant. I qui pensi que ser emocional és ser fràgil, és que a l'igual està tapant coses, no?, que vol tapar.
Avui al divan, la metgessa, què li agrada dir? Metge o metgessa?
Com vulguis.
Candela Calle.
Lleva la mano escondida y una lágrima que sale.
Apa, aquesta cançó, eh?
Sílvia, aquesta cançó.
Aquesta.
Aquesta cançó és la cançó. Aquesta cançó és del meu fill, el meu fill de 25 anys, que ha fet art i disseny, que és artista i que està debutant en la música.
Agua bendita.
Agua bendita.
Egon Calle, agafa el seu cognom, eh?
Sí.
A veure, a veure, a veure, a veure.
Escuchar su nombre. Lágrimas de agua bendita que salpican en el suelo. ¿Quién diría que nosotros saldríamos de esto? Lágrima estaba bendita que salpican el suelo.
Què sent quan escoltes la cançó del seu fill?
Bueno, sento l'emoció que parlaven abans, no? Em remet als meus orígens, a l'aigua bendita de tantes vegades d'anar a l'església amb els meus pares, amb els meus avis, a l'olor de la... Sí. Del poble dels meus pares, de Carmona, de l'olor de la Iglesia de Vivendes del Congreso, sentiments, no?, compartits amb els meus fills i, sobretot, la il·lusió del meu fill per iniciar aquesta carrera.
De l'Enric. Enrique, com li diuen?
Enric.
I de l'Alma, no?
I de l'Alma.
Que és la seva germana. Ha parlat de l'Església i de les olors. Vostè creu en Déu? Què diria de Déu?
Jo crec.
I Déu? Com l'explica vostè?
Crec. Lo d'explicar Déu és molt, molt complicat, no? Mm. És un tema d'emocions, és un tema, pues, bueno, de records, no? Que a vegades has de trobar en tu mateix. I bueno, aquesta cançó i altres, pues, em mou aquest pensament i aquest sentiment.
Lleva la mano escondida y una lágrima que sale. Ojalá que no lo diga, ojalá que no lo diga.
I ara una pregunta senzilla. Vostè sap quin sentit té la vida?
Ui, Sílvia, no venia preparada per això.
Però això s'ho ha preguntat moltes vegades, doctora Calle.
Jo et puc dir quin sentit té per mi la vida.
Quin sentit té?
I el sentit que té per mi la vida és poder estar tranquil·la amb mi mateixa per entendre que estic fent en cada moment allò que toca.
Per tant, no és que la vida tingui un sentit, és que té sentit quan li atorguem.
Claríssim.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpulo. Exclusivament en podcast.
Candela Calle.
Quan surts per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben.
I alguna vegada ha pregat perquè el camí sigui llarg, com diu en Lluís Llach?
Que sigui molt llarg i molt ple d'èxits, de fracàs, però sobretot de saviesa.
De saviesa, que és allò que va...
De saviesa.
Com un pòsit, no? Que
de saviesa. Quedant... D'anar agafant saviesa, no? I jo penso que també aquesta cançó, no?, del Lluís Llach, que ens porta aquesta saviesa.
@eldivancoppolo.
Tingues sempre el cor la idea dita que has d'arribar i és el teu destí. Però no forcis gens la travessia.
preferible que duri molts anys.
I aquest any ha estat a Tanzània?
A Tanzània.
Amb els seus fills?
Sí, amb els dos.
Amb tots dos?
Amb tots
dos. El pare fa temps que ja no hi és, eh? I com ha anat aquest viatge?
Molt bé, molt bé.
Què ha après a Tanzània?
Bueno, he après que a vegades no valorem lo que tenim. He après lo important que és la família i els grups referents.
Són els grups referents aquí.
Hem estat a tribus, exacte. Què
tribus?
Són els grups referents
que
aquí?
Són?
Has fet la pregunta, no sé.
Quals són els grups? I al final, al cap de mitja hora, en col·loco una.
Sí, col·loco una. Però sí. Allà sí, les
allà
tribus,
sí.
El
les
sentiment
tribus.
De les tribus. El sentiment de les tribus, el sentiment dels rols de les persones a les tribus. Vaig tenir dues experiències molt xules que vaig demanar de poder-les fer. Una visita a un hospital de Tanzània i una altra, una reunió amb dones maasais. I després d'una conversa una mica llarga, que la primera pregunta és si els meus fills estaven casats, la conclusió d'explicar-li, no?, tot el que feia, el lideratge femení, que era metge, etcètera, 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 la pregunta era quantes vaques tenia. A la qual m'he portat quantes vaques tinc.
I quantes vaques té, doctora Candela Calle?
No tinc cap vaca.
No té cap vaca? Es pot anar pel món sense tenir cap vaca, doctora Calle? Estem fallant aquí, si no tenim vaques.
No tinc cap vaca.
No té cap vaca, la doctora Calle.
No ho van entendre, que no tenia cap vaca. Les intentava explicar què eren per mi les vaques, però no ho van entendre.
Què són per vostè les vaques?
Bueno, per mi les vaques és el que dèiem abans, aquesta saviesa, no?, que agafes amb els anys, aquestes experiències, les bones i les dolentes, el que portes en la motxilla, el bo i el dolent, la gent que t'ha acompanyat sempre, la gent que no t'ha acompanyat, la gent que ha marxat, la gent que ha decidit marxar-se, i això són les meves vaques.
La doctora Candela Calle fa més de 30 anys que és en primera línia executiva. Ho dèiem abans, s'ha especialitzat en el sector sanitari, sociosanitari, de salut mental i social, i ha fet projectes que desenvolupa d'innovació, eficiència i lideratge emocional. Va ser la directora executiva dels serveis sociosanitaris i de salut mental del Parc Taulí. Després, doncs, la sòcia directora de Person Consultoria i Gestió. Després ha subdirigit la gestió clínica i mèdica de l'Hospital de Sant Pau, gerent també a l'Hospital Arnau de Vilanova. I, com dèiem abans, del 2010 fins al gener del 2022 ha estat la directora general de l'Institut d'Oncologia. Ha estat el temps més llarg, no? Potser, i potser el que l'ha marcat més. Què ha après, què ha pogut fer de l'ICO?
El més llarg i compaginat amb l'Institut Català de la Salut durant 3 anys. Jo de l'ICO he après moltíssim, moltíssim. A mi m'agrada molt dir, i ho hem comentat diverses vegades durant l'entrevista, que entres d'una manera als projectes i surts més sàvia. Jo he sortit de l'ICO més sàvia, perquè he après molt dels professionals. Professionals que estan absolutament advocats per lo que fan, que tenen els valors absolutament incorporats en el dia a dia, el que és treballar amb el patiment, amb l'acompanyament, no?, al final de la vida, però també treballar amb l'esperança, en l'aposta que s'ha de fer per la recerca en el nostre país, perquè llavors posarem resultats de veritat de salut a sobre de la taula, i lo important que és alinear a tots els professionals per aconseguir un objectiu. Aquí he après el lideratge transformacional i per això defenso tant el lideratge transformacional.
Efectivament, alhora que era la directora de l'Institut Català d'Oncologia, va poder compatibilitzar el càrrec, aquesta responsabilitat, amb el de directora gerent de l'Institut Català de la Salut del 2016 al 2018. I ara dirigeix la Fundació Sant Francesc d'Assís. Què hi fa?
Sílvia, m'agradaria una mica explicar el perquè de tot plegat, perquè allò que dèiem abans, no?, que a vegades la gent no entén,
sí.
La gent no entén el perquè de les coses. Jo, quan defenso el lideratge transformacional, sempre explico que més de 8-10 anys en un projecte no has d'estar. Jo portava 12 anys, arriba un moment en què et canses de sentir-te, no? I que canses de que tot sigui igual, aunque sí que és cert que estem en un sector que és molt canviant, i feia temps que li donava voltes, que tenia que canviar. Com a tots, eh? M'havien ofert diferents coses que no m'interessaven, perquè jo, la veritat, he estat i pensava que igual acabava, no? En Alico, però em van proposar dirigir aquesta institució. Aquesta institució és una fundació privada sense ànim de lucre que portem 3, ara 4 centres, un sociosanitari, un de salut mental i una residència assistida, i és on viu el meu germà des de fa 25 anys.
Ah, caram!
A lo qual...
Té un doble, clar, component.
Tot. Quan tu em deies les vaques són aquestes, la saviesa és aquesta, el meu camí, Itaca, el viatge, Iar, tot té molt a veure. I d'alguna manera el que vull en aquest moment és tornar a la societat, tornar al sector, tornar a la meva família, tot allò que m'ha donat. No? Una institució, un sector que hem de donar un impuls, que s'ha de professionalitzar encara més i que em vull jubilar aquí. I com dic als meus companys, no he vingut a jubilar-me, sinó que em vull jubilar aquí. I a més és una oportunitat molt gran. Hi ha grans professionals, eh? També sóc més sàvia, eh? Porto molts pocs mesos, però sóc més sàvia perquè hi ha gent amb molt talent, gent jove, i aquesta és una responsabilitat que també hem de tenir els directius de la salut. Quan ens queixem de que no tenim renovació, de que no hi ha gent jove amb talent, que no volen ocupar els nostres llocs, no és veritat. Ens hem d'ocupar més d'aquesta gent, empoderar-la i fer-la créixer. I aquest és l'objectiu.
Doctora Candela Calle, què sabem ara de l'autisme?
Sabem més. Sabem més. Per sort, en aquests 56 anys, no? Des que va néixer el meu germà, entre altres temes, ara es parla d'espectre autista, no? En la qual estem parlant no d'un paquet de signes i símptomes, sinó de molt més. Hi ha molta més recerca, hi ha més centres, hi ha una equitat d'accés quan tenim aquest perfil, no? De persona que necessita recursos, i jo tinc l'esperança en la proposta que hi ha, no? Per part del govern de Catalunya de fer l'agència sanitària i social, de que donem encara més sortida a aquests perfils de nois i de noies que cada vegada són més.
Avui, Candela Calle, al divan.
We're from the State Mental Institution. This is Dr. Cheswick, Dr. Tabor, Dr. Scanlon.
Aquesta pel·lícula ens l'ha triada també la doctora Candela Calle, que vam veure, vostè deuria veure quan era molt joveneta, i que ens va impactar. Aquí la vam conèixer com Alguien voló sobre el nido del cuco, no? Amb aquell centre sanitari on feien barbaritats amb les persones ingressades. Per què ens l'ha triada?
Bueno, l'he triat perquè penso que em va marcar molt. Jo era molt joveneta, no? Com deies, Sílvia, encara sóc joveneta, però llavors era més joveneta.
Som més jovenetes.
I jo ja tenia clar, no?
És un programa de jovenetes.
De jovenetes, segur.
Molt bé, sí, ja. També les formen, amb una magnífica interpretació de Nicholson,
Sí.
Què és el que li va impactar de la pel·lícula?
Bueno, em va impactar, jo ja tenia clar que volia formar en salut mental, vaig fer teràpia familiar, i em va impactar el tema organitzatiu, no? Com no eren capaços en una institució d'aquest tipus donar resposta a les necessitats d'aquesta persona que estava malalta, que per l'altre costat era una persona de pensament i de conducta lliure, en la qual malaltia, lliure, oberta, però la institució no era capaç. I jo crec que això em va marcar en formar-me en salut mental i també d'entendre que la gestió i l'organització era el meu futur.
Amb aquell Jack Nicholson increïble, no?, que veiem com
increïble.
Finalment se li acaba fent una intervenció perquè no sigui agressiu, però ja no és ell.
Sí.
I aquell moment ens quedem mirant la pel·lícula, no?, com com pot ser això que li hagin tret la identitat davant de la incapacitat de poder-lo atendre? És la incapacitat institucional d'atendre'l, no?
Pues això és el que ens ha de fer pensar, no? Que les organitzacions també curen. Jo sóc una gran defensora de que organitzar el sistema sanitari, el sistema sociosanitari i social també és molt important perquè tindrem millors resultats de salut. I la pel·lícula és un exemple.
Candela Calle, la metgessa, la doctora Candela Calle, al divan.
Oi, 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고.
일거리가 없으셔.
Ara, Parásitos.
예, 과외 선생님 좀 해줘라, 영어.
대학생인 축하라는 거야?
Aquesta pel·lícula coreana que ens va sorprendre i que després ha estat absolutament premiada, que sembla que seria de broma, però acaba sent cruel. Per què ens l'ha triat?
Per aquesta cruesa. Per aquesta cruesa, no? De la realitat dels mons. De que quan veiem una capa del món, que és el pis de sobre, ens creiem que és la vida i després descobrim que sota hi ha un altre món i hi ha una altra vida, no? Aquesta incongruència de procedència, de classes, de rols, no? De papers, de funcions, perquè faig de netejadora, doncs tinc, no? Una altra categoria, rol, perquè em valora d'una forma o d'una altra, com jo sóc capaç de fer aquest rol i cuidar també la persona que tinc a baix. Bueno, jo penso que forma part de moltes de les reflexions que estem compartint.
Quines persones han estat importants a la seva vida?
Bueno, no m'agradaria oblidar-me de ningú. Hem parlat molt.
Digui'm en tres o quatre, així ja està.
Tres o quatre, bueno,
les
grupo, la meva família tota,
Pac, fa un pac.
Els avis, els pares, el meu home, el meu home que ens va deixar fa 7 anys, els meus fills i després totes les meves amigues.
Oh, que bo, això!
Totes les meves amigues. Jo penso que per les dones les amigues són molt importants i en la meva vida les amigues ho són molt. Ho són molt en els bons moments, en els dolents, en tots.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Y se escucha tu llanto afuera, tan bonito pero con tanta pena. Y se cuela el agua por la puerta, mientras se empapan tus entretelas. Y en este río yo rezaba que tus ojos se cansaran. Y en este río yo rezaba que tus ojos se cansaran.
Espera la noche, la más oscura, aquella sin luna que ningún mar haga brillar, los ojos de poniente que esperas que te esperen, la mínima palabra que huyó de tu penumbra visceral. Espera la ínfima playa de la oscuridad resplandecida y siente la reacción química hecha de luz para tus ojos ciegos. Pez linterna que te guíe y acompañe tus versos, ahora, después, cuando sea solo alma. Si acaso la muerte de un poeta manda luciérnagas al otro lado, al lugar que nadie reconoce, frío, temido, expectante, con sus gélidos cadáveres incorruptibles. Si la muerte es el tránsito que corresponde a la existencia, espera la noche. La más oscura, aquella sin luna que logres convertir en vida eterna.
Y en este río yo rezaba que tus ojos se cansaran.
Espera la noche, un poema d'Enrique Clarós. Ens l'ha triat la seva esposa, la doctora Candela Calle.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Aquest Yesterday de Beatles ens obre també tot un món.
Bueno, ara m'has posat aquesta cançó,
sí,
i m'han recordat de totes les festes que fèiem les amigues i els amics de Viviendas del Congreso.
Mm-hmm.
Jo vaig anar a les Teresianes,
sí,
i ens juntàvem a les escales de Pio XII amb els amics de la Salle.
Ah?
I què fèiem? Escoltar els Beatles. Escoltar Yesterday.
Sí, sí,
qual,
sí. I fer manetes. I fer manetes, doctora Calle, que hi érem.
Això ho has dit tu.
No, i és veritat. Yesterday. I m'ha parlat de les amigues. Què són les amigues?
Bueno, les amigues, jo crec que tota l'estona hem estat parlant de les amigues, no? Quan estem parlant d'emocions, quan estem parlant de sostre de vidre, quan estem parlant de les persones importants de la nostra vida, de com són capaces, no?, de parlar de lo professional i de lo personal, com connectem amb el patir de l'altre, com connectem amb l'èxit de l'altre. I les amigues són aquelles companyes, no?, incondicionals, que estan sempre allà per compartir o per fer el que calgui.
Candela Calle, al divan. Mai més no es va saber res de Bruno després d'aquells fets. Uns dies més tard, quan els soldats ja havien escorcollat tots els racons de la casa i acudit als pobles i viles del voltant amb fotografies del nen, un soldat va descobrir la pila de roba i les botes que Bruno havia deixat al costat de la tanca. Ho va deixar allà, sense ni tocar-ho, i va anar corrent a buscar el comandant, el qual va examinar l'àrea i va mirar cap a l'esquerra i cap a la dreta, com havia fet Bruno. Però ni que li hagués anat la vida, no era capaç de comprendre què li havia passat al seu fill. Era com si hagués desaparegut de la faç de la terra, deixant la roba darrere seu. La mare no va poder tornar a Berlín tan aviat com desitjava. Es va quedar uns mesos a Auschwitz esperant notícies de Bruno, fins que un dia, força de sobte, es va dir que potser se n'havia anat cap a casa tot sol i va tornar a la casa de Berlín immediatament, mig convençuda que el trobaria assegut al graó de l'entrada, esperant-la. Bruno, naturalment, no hi era. És un fragment de l'últim capítol del Nen en pijama de ratlles de John Boyne que ens ha triat. Per què, doctora Calle?
Penso que has triat el test que resumeix el perquè de tot plegat, no? La lluita de les mares per al benestar dels fills, els crits dels fills, que el més important moltes vegades és l'emocional, lo maco del relat d'aquest llibre de la relació del nen del capità Nassi, no?, i del que estava en el camp de concentració, i com per sobre de tot cada dia es veien i cada dia compartien el que tenien, que era el menjar, i que en definitiva és moltes vegades la lluita que hem de fer cadascú de nosaltres per tirar endavant en lo personal i en lo professional.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
A story of discovery.
If you do, she'll think you're something good to eat.
Oh. Please shoot her.
Som a Àfrica.
Let's give her a moment.
Una altra vegada.
Oh my gosh.
Sí, una altra vegada,
¿Por qué tu libertad es más importante que la mía?
No es cierto. Yo jamás.
Fem això, sempre comencem amb la versió original i després ens anem a alguna de doblada. Per què ens ha triat aquesta Memòries d'Àfrica?
Jo crec que Memòries d'Àfrica és la pel·lícula que he vist més vegades en la meva vida. Jo no sé si aquesta entrevista hagués sigut abans d'anar a Tanzània, l'hagués escollit o no, però el viatge a Tanzània pues, m'ha fet a moure a coses que aquesta pel·lícula em despertaven. No? Està clar la lluita de les dones per tirar endavant un projecte, com a banda, de que el seu projecte inicial va ser canviat, no?, per al seu home, ella continuava lluitant, com en una situació pues, molt crua i molt dura de no entesa en una societat, no?, que no l'acabava d'acollir del tot, ella va ser capaç de tirar endavant, i com va ser capaç també de recuperar la part emocional que havia perdut en la relació amb el seu,
amb el seu home.
A la qual penso que és una pel·lícula molt completa, no?, des del punt de vista dels diferents temes que hem estat comentant. I són escenes pues, bueno, que ara en el viatge a Tanzània pues, pensava, mira, aquí estava el Robert Redford, no ho estava, però jo deia que estava el Robert Redford.
I la Meryl Streep.
Exacte.
Molt bé. Amb una pel·lícula de Sidney Pollack del 1985 que t'ho remou tot, T'ho remou tot, Jo sempre recordo que és ell que li va passar la malaltia. Sí. O sigui, m'ha quedat aquesta idea en a mi, Amb els anys. Sí. I que figura que mira, oi?
Com si res.
Com si res,
I ella lluitant.
Candela Calle. Al divan
amb Sílvia Coppolo.
Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos. Y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre? Quizá incluso morboso. Yo no lo veo así, antes al contrario. Me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. La Tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen sobre el suelo como polvo de purpurina. Cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero, monumental, ardiente e impasible. Aquest és un fragment de l'Arte de fingir dolor al capítol de La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. M'agrada molt aquesta idea de solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. Què vol dir això?
Bueno, Sílvia, jo crec que el concepte, no?, del naixement i de la mort no està vinculat tan sols a l'inici i al final de la vida, està vinculat a molts episodis de la vida, no? Com naixent, quan ens enfrontem a un nou projecte, quan morim, quan l'abandonem, com tornem a néixer, quan hem de prendre alguna decisió, com moltes vegades per no prendre decisions morim. I en aquest llibre, no?, que aquesta part del text, no?, és molt potent, però la Rosa tota l'estona ens està donant missatges en aquesta línia. També quan fa referències a la mà d'en Curie, com ella va ser capaç, no?, de tirar endavant tot el seu projecte i va ser moltes vegades tapada per al seu home, no? En lo qual, pues bueno, la vida és la suma de molts naixements i de moltes morts.
La santa d'este libro és Marie Curie. Siempre me resultó una mujer fascinante. Cosa que, por otra parte, le ocurre a casi todo el mundo, porque es un personaje anómalo y romántico que parece más grande que la vida. Una polaca espectacular que fue capaz de ganar 2 premios Nobel, uno de físico en 1903 junto con su marido Pierre Curie y otro de química en 1911 en solitario. De hecho, en toda la historia de los Nobel solo ha habido otras 3 personas que obtuvieron 2 galardones.
In 14 days, astronauts will be here for training. Everything we do can matter to their wives, to their children. I believe it's going to matter to the whole damn country.
My gals are ready. We can do the work.
Los rusos tienen un satélite espía que anda haciendo fotos de Dios sabe qué.
Les figures ocultes també ens ha triat vostè. Per què, doctora Calle?
Bueno, 3 científiques africanes en Amèrica
que no estan reconegudes.
No reconegudes, que van tenir que lluitar moltíssim, moltíssim perquè se les escoltessi en tot el que estaven investigant i també en els diferents rols que tenien que fer fent la seva funció. Una pel·lícula que també ha passat molt per sobre, No és una pel·lícula
que sigui tant de masses.
No. que no sigui tan de masses, i jo penso que és una referència...
És una pel·lícula de lluita de per lluita, canviar el món.
De lluita per canviar el món, del rol de la dona, i en un entorn molt masculí, com pot ser la NASA. I per això, quan pensava en pel·lícules, dic, mira, aunque sigui perquè se senti una mica més aquesta pel·lícula.
A la doctora Caller, els seus estudiants, les seves estudiants, l'adoren. És veritat, sí. Jo això ho he comprovat. Jo. El màster de gestió sanitària de la UBI que dirigeix el doctor Boi Ruiz. Com és vostè de professora? Què vol fer?
Bueno, a mi m'agrada pues, ser com sóc. No? De veritat, i intentar transmetre pues, lo que penso, lo que sento, intentar posar-me a la pell de l'altre, intentar també mobilitzar a l'altre, no? Perquè de veritat creixerem com persones i també formant-nos, i més en l'entorn sanitari, si som així. Jo aprenc molt, aprenc molt. Cada any, jo crec que això, Sílvia, ho hem comentat moltes vegades, sortim, no?, de les classes pues, amb més coneixement, amb més experiència i també amb més reflexió. Penso que és un acte de generositat per part dels alumnes, també, en la qual encantada de fer aquest rol. I jo també m'estimo moltíssim, moltíssim els meus alumnes.
Doctora Calla, i d'ara en endavant, què? Què serà?
Pues d'ara en endavant seré la Candela Calle. No puc ser una altra, Sílvia, a aquestes alçades.
Què és el millor que ha fet fins ara a la vida?
Lo millor que
he fet... Sí, està orgullosa, està orgullosa, sí, sí.
Lo millor que he fet... Ui, és molt difícil, eh? Tinc moltes coses. Jo crec que formar una família.
Cada vegada... que ho pregunto a una dona, diu això. Algun dia m'ho dirà un home.
Ho apuntes, Sílvia? Ho apuntes, quan t'ho digui un home? Ho apuntes.
I si tingués una segona oportunitat, què canviaria de la seva vida, doctora Calle? Si tinc... Va, diu, això no ho he fet bé, però tinc una segona oportunitat. Pam, pam, què canvia?
Lo que no he fet bé de la meva vida potser anar a recollir els meus fills més vegades al col·le.
Hauria hagut d'anar-hi més sovint. Sempre ens penedim d'allò que no hem fet.
Pues
molt més,
ho faria més.
Aniria
a
més
aquestes
sovint.
Alçades de la meva vida ho faria més. I també hagués estat més hores encara parlant amb els meus grans, amb el meu pare, els meus avis i amb els meus jefes.
I amb els... Oh, també, eh?
Amb els meus jefes.
I acabo amb una pregunta que faig a moltes persones. Què li diria a algú que pensa que no s'ho val llevar-se demà? És difícil.
Que demà aprenguis el que no has sigut d'aprendre durant tota la teva vida.
És difícil, però, entrar en aquest món. Doctora Calle, vostè és un exemple, és un model. Li agraïm molt i molt i molt que avui hagi vingut al divan, que ens hagi permès conèixer-la, però sobretot, potser no ho sap, però ens ha prescrit unes quantes receptes.
Oh, Sílvia, que generosa, que sempre és molt generosa.
I gràcies, segur que amb
Sílvia.
Aquestes receptes serem capaços de fer millor el nostre viatge cap a Ítaca.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca.
Aquí la líder, Candela Calle. Josep Lluís Santiso a les gravacions, al muntatge.
Ple de coneixença.
Amb Susana Ortega allà darrere de l'ordinador, la coordinació. Tot perfecte.
Que siguin moltes les matinades.
Que ens trobem moltes matinades aquí al divan. Encantada d'estar amb tots vosaltres, Sílvia Coppola. Fins ben aviat.
I vagis a ciutats per prendre dels que saben.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Podcast a Catalunya Ràdio.
Tinga sempre el cor la idea dita que has d'arribar i és el teu destí. Però no forcis gens la travessia. És preferible que duri molts anys que siguis vell quan fondegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riquesa.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.